Solidaris, amb Adrià Bas.
Bona tarda a tots, bona tarda i gràcies, Maria Antònia Oliver.
Afganistan, Palestina, o molt més greument Síria, pateixen avui l'espant de les armes i les bombes. L'horror s'ha professionalitzat i s'ha modernitzat per fer-se més acarnissat i efectiu. I la gent en fuig desorientada, tristíssima.
És la Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'enguany en el discurs d'agraïment que va fer dilluns al Palau de la Música. Un discurs per escoltar del primer mot a l'últim i per anar-lo païnt a poc. Reivindicació de la pau, de l'acció ciutadana i de les dones. Una veu suau i pausada que contagiava la força de les paraules. El Palau, en peu, emocionat, l'haguéssiu hagut de veure. Busqueu el vídeo a les xarxes, que hi és, i ja ens ho sabreu dir.
Solidaris, un programa per fer memòria.
Avui, els solidaris i les empreses. Veus per crear consciència en el sector privat, grans empreses, petites, mitjanes. D'una banda, hem convidat la Marta Mateu. És presidenta de l'associació Amb Feina Salut Mental Catalunya. Treballa per convèncer-nos a tots dels beneficis socials i econòmics que suposen que les persones que pateixen trastorns mentals tinguin feina. Perquè el 80% de les persones diagnosticades i en edat de treballar estan a l'atur. I perquè diuen que per cada euro invertit en la inserció social i laboral d'aquestes persones, se'n retornen i se n'estalvien fins a 4. Això serà la segona part dels solidaris. I ara, de seguida, per començar...
Què en saps de les empreses catalanes que actuen a l'exterior?
No conec cap, com no sigui, ja t'ho dic, alguna de Vins o així, que sigui d'aquí, catalana, i que també es dediqui a exportar.
No, vull dir, no sé quines són les més importants ni res. Estan els laboratoris, el Mirai, no, em sembla?
Home, n'hi ha unes quantes. Grifols, per exemple, com a multinacional. Mango, posem per cas.
De qui creus que és responsabilitat que les empreses catalanes siguin socialment responsables? Dels governs o dels consumidors?
Home, jo crec que les dues parts tindrien que dedicar-se al medi ambient i a protegir, doncs, la natura i tot socialment.
Sí, vull dir, haurien de respectar els drets humans, segur que haurien de tributar més que el que fan aquí.
Bueno, jo no crec que ja sigui una cosa més dels governs. Jo, al final, crec que la llei del mercat o la inexorable llei del mercat és, al final, el que farà que una cosa funcioni o no. I si no hi ha una consciència a la població, les empreses no s'adaptaran. En el moment que fos algú que ho tingués tothom absolutament interioritzat i absolutament, i la gent estigués disposada, per exemple, a pagar més per una cosa d'aquestes o per aquest plantejament, el mateix mercat ja portaria cap aquí. És bastant més eficient del que la gent sembla, però crec que estem a any llum de que això funcioni.
Jo no demanaré a FECSA que corregeixi totes les cagades que ha fet, però sí que puc confiar en que un dels directius tingui ètica personal i digui: hem de canviar això, i jo com a persona ho intentaré canviar. El consumidor també, perquè al fi i al cap som els consumidors qui tenim l'última paraula. L'única cosa és que estem desorganitzats.
La gran majoria de problemes és perquè hi ha tota una ètica darrere de la pròpia empresa que s'ha de canviar. Però és que un únic directiu no aconseguirà canviar la ment del tio que està en borsa, que et compra les accions. Però mentre tinguis països que se'ls doni igual mentre es cobrin, empreses que s'aprofitin d'això i persones desinformades, perquè no és culpa de la persona que ho compri, tot seguirà exactament igual i acabarem destrossant el món igual. Així que...
T'informes de la responsabilitat social i en matèria de drets humans abans de contractar el servei d'una empresa?
No, depèn, aviam. És això, si vaig a comprar, no miro si està fet aquí o no.
Radicalment no, la veritat és que no miro. Crec que hi ha molt de teatrillo i molt d'engany en totes aquestes històries. I la veritat de les coses, el qüestió ètic i tal, és un concepte com molt ampli, com per saber exactament com es demostra. Per una etiqueta que t'ho posi que una cosa és ètica i l'altra no, la veritat és que amb això no hi crec, en absolut.
Home, normalment abans de contractar-les, jo ja m'informo una mica de l'empresa.
O sigui, l'últim que has de fer al final és agafar aquesta gent que l'únic que fa és destrossar el món, com per agafar i comprar-los coses.
El paper de les empreses a l'estranger. Poden invertir i alhora respectar i defensar els drets humans? I les polítiques exteriors dels nostres governs poden garantir la promoció econòmica d'un país i alhora exigir responsabilitat en justícia global? Mirarem de reflexionar-hi amb en Miquel Carrillo, ara mateix.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Adrià Bas.
I amb la Marta Molina, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Les ONG catalanes demanen una internacionalització responsable i coherent.
Quan éreu a dalt i jo era baix, volàveu pel cel, jo em podria a l'infern, però no vull parlar de temps passats. La roda ha fet el tomb, la roda ha girat.
I proposen la creació d'un organisme públic que vetlli perquè les empreses catalanes que operen a l'estranger respectin els drets humans i que tingui capacitat d'investigació i de sanció.
La proposta la va presentar la FEDE.cat durant una jornada molt significativa la setmana passada al Parlament de Catalunya. Una sessió de treball que van organitzar Mitges amb la Taula per Colòmbia i la plataforma Pobresa Zero Justícia Global.
Més de 3.000 empreses catalanes operen a l'exterior directe o a través de les 7.000 filials, més de 7.000 que han creat. Un exemple, el cas de Buenaventura a Colòmbia.
És una de les principals ciutats portuàries colombiana i operen companyies de tot el món, una d'elles, la catalana TCB, a qui diversos organismes internacionals denuncien perquè diuen que viola els drets humans, ciutadans i ambientals.
Una història que no fa gaire els solidaris van poder escoltar amb l'entrevista que van fer a l'arcabisbe de Buenaventura, Monsenyor Héctor Epalza. Si la voleu rescatar, la trobareu al web del programa catradio.cat/solidaris. Gràcies, Marta.
A tu, Adrià.
Miquel Carrillo, president d'Enginyeria Sense Fronteres i membre de l'Àgora Nord-Sud. Què tal? Bona tarda.
Com Bona tarda, Adrià.
Quins són, ara ho sentíem, els eixos principals que les entitats de justícia global marqueu com a prioritaris quan un país fa polítiques internacionals de cooperació?
Quan un país fa polítiques internacionals de cooperació? Fins ara jo crec que la cooperació... Ja portem molts anys, no?, de reflexió, però fins ara, d'alguna manera, havia estat com una política molt petitona, a banda. Vull dir, penseu que l'estat espanyol, en el millor dels casos, va arribar al 0,5% del... 0,5%, no al 5, al 0,5% del seu pressupost, i sempre havia estat com una petita política, doncs, que, bueno, doncs es concretava en una sèrie de projectes, d'infraestructures, de molt de fotografia, i que a poc, doncs, les entitats, potser les més crítiques, ens anaven adonant que havia d'anar més enfocada a enfortir processos que d'alguna manera...
Que tinguin un futur. Que tinguin...
Sí, i sobretot que tinguessin una visió política, que lluitessin una miqueta per enfortir els drets humans, uh-huh, afavorir processos de pau... Bueno, una mica el software i no tant el hardware, no?
Tu ara deies no vam arribar mai al 0... O sigui, vam arribar al 0,5% dels pressupostos, mai el famós 0,7% que sempre es reclamava. Aquests eixos es poden marcar conceptualment, independentment dels diners que hi ha a caixa per poder fer cooperació?
Totalment, totalment. Jo crec que la gran errada, i a Catalunya, que van patir unes grans retallades a dintre del pressupost de la Generalitat, va ser aquesta miopia de no veure que la cooperació era política, que no es tractava... Durant molts anys no vam tenir més interlocució i més batalla que la retallada, no? Mm-hmm. I cooperació es pot fer, cooperació és política, i es pot fer sense tants recursos o...
Sí? Segur?
Es pot fer, clar que es pot fer, perquè sobretot la cooperació, és a dir, fem o podem fer més coses amb la coherència de les nostres polítiques, amb el nostre ritme de vida, amb el nostre model de país, que amb allò, que amb aquell 0,7 que en el millor dels casos podríem arribar a destinar.
Ojo, que això és perillós, sobretot quan hi ha retallades... Que
no, jo us canvio la cooperació, jo us canvio tota la cooperació per fer-ho... Això és molt, pot ser molt agosarat, no? Però tanqueu demà l'Agència Catalana de Cooperació, tanqueu demà el Fons Català de Cooperació...
Ojo, eh?
Sí, ens posem a fer coherència de polítiques i a fer allò que realment té impacte al món i comencem a canviar les coses de debò, no? El que passa és que això és molt més difícil i és molt més fàcil destinar una petita partida i rentar-nos la consciència i quedar-nos molt tranquil. I això és una mica el que és una provocació.
Ah, anava a dir, dic, perquè ara m'havíeu de veure la cara, eh?
No, no.
Perquè després, a més, si féssim això que dius, en un escenari molt hipotètic, estaries traient també la responsabilitat dels governs com a administració pública d'un conjunt de ciutadans pel que fa a la defensa doncs, de drets humans, sí, en la definició més bàsica, eh?
Clar, evidentment, perquè no és només, repeteixo, és una provocació, però perquè no és només la nostra acció, és també el que molts moviments socials, molts governs, administracions públiques de tot nivell fan als seus països, no? I aquest 0,7, en el hipotètic 0,7, contribueix molt a enfortir aquestes capacitats, a assegurar que drets humans es despleguen, que les dones comencen a tenir algun tipus d'oportunitat als seus països, etcètera, etcètera, no? I per això ha de ser el 0,7, perquè les inversions d'infraestructura, i això us ho diu un enginyer, al final tenen sentit si van dintre acompanyades de processos polítics. Val? Mm. I per això sí que serveix aquelles petites quantitats per activar totes aquelles coses. Però des d'aquí, i em deies, quins són els eixos? Bueno, per replantejar-nos les nostres aliances, no? L'altre dia feia 30 anys de l'OTAN, no? Doncs,
sí.
Quines són les nostres polítiques, per exemple, d'acollida amb el tema de la immigració, o les empreses, no? Vull dir que abans ho sentíem, no? Vull
sí.
dir que, com fem? Què li demanem a les nostres empreses? Als nostres bancs.
I quina força tenen les organitzacions no governamentals, i ho especifico, a l'hora d'incidir precisament en aquelles polítiques que sí que són governamentals?
Bueno, depèn de la nostra habilitat, depèn de la nostra base social, depèn del coneixement que d'alguna manera generem. Sí que tenim força, i el lobby, abans en parlàvem, no?, en privat,
sí.
Doncs el lobby és una de les nostres eines, la perseverància, el saber comunicar, que sempre, això no ho hem fet sempre bé, però sempre hi ha marge, s'han copiat moltes coses, per aquesta feina.
I per la teva experiència, justament tu em deies, no, ara, a micròfon tancat, fent de lobista, quan un governa i té responsabilitats al mateix temps en qüestions econòmiques, de comerç, d'internacionalització de les seves empreses i dels seus talents, i alhora en construcció de la pau, del desenvolupament humà, etcètera, etcètera, com es fa per no acabar fent polítiques de mínims?
Bueno, aquest és el gran perill, i torno a lo de la cooperació, no? És a dir, el gran perill és que et sectorialitzin, no? Et posin en un petit tancat i amb allò doncs ja pensem que estem canviant les coses, i això són els mínims, i perdem de vista el 99,3% del pressupost, no el 0,7. I és molt complicat, perquè al final un govern, un estat, és com una gran empresa. És molt fàcil que la mà dreta desfaci
el que fa la
mà esquerra. La transversalitat, la comunicació, el projecte polític d'un govern sovint, d'alguna manera, no es comunica entre ell. I és molt difícil doncs, acabar d'articular-ho tot. Els governs, en realitat, ho tenen fàcil, en el fons, perquè estem parlant de construir estats de drets, que és el que tenim a casa nostra. No? Aleshores, de vegades som massa porucs i no van d'alguna manera i no agafen els riscos que, per altra banda, els hi aniria molt bé, per exemple, doncs, per tenir una millor projecció per altra finalitat, no? És a dir, tenir una marca Espanya, una marca Catalunya, una marca Barcelona.
Posa'm exemples. Entenent que els governs, si interpreto bé el que tu deies, moltes vegades no fan més a fora perquè d'una manera o altra pot posar en qüestió el propi equilibri intern, no?
Sí, i aquí són sensibles, és a dir, quan parlem d'empreses, sempre estem parlant de grandíssimes empreses, no parlem de les petites i les mitjanes, que són les que creen ocupació i són segurament el 99%. Hauríeu de sentir les empreses com es queixen de les ambaixades, perquè no els hi fan ni punyetero cas, perquè són molt més sensibles als grans grups de pressió, grans petrolieres, grans companyies de gas, grans entitats financeres, que no cal repetir, i són els que d'alguna manera serveixen aquestes delegacions, aquestes ambaixades. No?
Hi ha algun govern al món que se t'acudeixi que estigui equilibrant, no et diré que perfecte, però que intenti equilibrar aquesta
balança. Els governs escandinaus...
Sempre, tenen... anem a petar
sí, mateix. Sí, sí, sí. Però, per exemple, el govern britànic també. Per què no?
Què fa?
Bueno, el govern britànic, ens agradarà o no ens agradarà, però en temps de crisi va decidir que la cooperació doncs, era una eina important de projecció, d'acció exterior, i no és que ho mantingués el pressupost, el va augmentar, no? per exemple, doncs, els governs de la nova esquerra llatinoamericana, doncs, o del propi Brasil, dintre d'aquesta esquerra, doncs, també han jugat i han tingut una projecció internacional i han fomentat mecanismes de cooperació sud-sud, trencant una mica aquella òptica de que és el nord el que ha de donar coses al sud i que la cooperació és això, no? Mm. Bueno, jo crec que n'hi ha exemples, eh? Sí, sempre anem als escandinaus, però bueno, és que potser des de Catalunya, un país petit, també és
fàcil de comparar.
És fàcil de comparar. Països entre 5 i 10 milions que no segurament mai tindran una gran potència, però que amb un instrument tan barat, jo sempre dic que la cooperació és la manera més barata de fer política exterior, doncs amb un instrument tan barat tenen una projecció i segurament una incidència bastant gran.
Una especialització.
I una projecció, és a dir, tu quan tu parles o penses en un país, o sigui, en prestigi, parles abans de Suïssa potser, no? Però
cosa. Home, no, en alguna cosa Suïssa segueix excel·lent, suposo, no?
Sí, per la xocolata. Però no, però els països escandinaus i pensem sempre en ells.
Parlem del TTIP i del CETA, que són acords de lliure comerç d'entrada per fomentar,
doncs, això parlàvem, que dèiem, no? El debat l'altre dia. Sí,
les
sí,
relacions
sí.
comercials entre Europa, els Estats Units, el Canadà, però que tenen un inevitable impacte i unes conseqüències molt qüestionades en el sector de la cooperació, el desenvolupament i això que en diem la justícia global. N'hem parlat prou d'aquests tractats?
No hem parlat prou. Jo me'n recordo, fa 2 anys vaig publicar segurament un dels primers articles així d'opinió i recordo que aquells dies vam anar a veure un grup molt important polític fent de lobista al Parlament amb els seus responsables econòmics i bueno, ens vam fer una mica... ens vam espantar perquè era la primera vegada que sentien a parlar d'un acord internacional que evidentment afectaria no només l'economia sinó també els drets, impactes ambientals, bueno, que podia d'alguna manera reorganitzar l'arquitectura institucional, econòmica, legal del nostre país, d'Europa. Jo crec que se n'ha parlat molt poc. Té a veure una miqueta amb el desconeixement del projecte europeu. Semblava que vam fer la transició, ho vam delegar tot, en el paquet de la transició anava a Europa i, bueno, i ens hem amagat darrere de... bueno, una certa comoditat de ciutadans de no fer política. I entre aquest PAC va una cosa tan, bueno, tan important com els acords internacionals que acaben marcant l'agenda i que marquen vies de progrés que no tenen res a veure amb altres vies, amb altres realitats paral·leles que ho semblen, com per exemple els acords climàtics, no? I algú es pregunta, algú sí. fa per casar amb dos processos? No, pues, per exemple, això no se'n parla, no?
I això, no sé on és que ho havia llegit aquests dies, d'acords de lliure comerç, crec que en els últims anys se n'han arribat a firmar més de 3.000. En canvi, acords de respecte a drets humans i de cooperació o de compromisos entre governs per respectar-los, no n'hi ha ni un de firmat.
I tu coneixes ambaixades o delegacions de pau?
Jo no en conec ni una.
Que no?
No, vull dir que no conec cap ambaixada. Jo no he estat
mai
a cap.
Jo conec algunes, sí, són molt divertides. Hi ha de tot. Però, és a dir, no hi ha l'agregat, comercial, l'agregat militar, però l'agregat de pau...
De pau.
Això no...
Bé, però llavors hi ha...
O l'agregat de drets humans.
Però, i aquest no és el paper que han de fer les agències de cooperació a l'exterior? Ara penso en el cas de l'Estat espanyol, a l'ESI, o la nostra Agència Catalana de Cooperació.
Sí, però no tenen el rang de... Depenen de les ambaixades, però no tenen la força política que podria tenir un agregat comercial, un agregat laboral...
I en tot això, què hi pot fer la ciutadania? Quin és el paper que podem tenir més enllà del propi exercici de consciència quan un consumeix, quan un contracta els serveis de casa seva, de l'energia o quan compra, més enllà d'això, què més hi podem fer?
És difícil, eh?
Per prendre consciència i per al mateix temps exercir la nostra responsabilitat ciutadana.
Home, això, en primer lloc, a informar-se, llegir diaris, a contrastar notícies, no a consumir premsa de manera... premsa, ràdio, mitjans, de manera crítica. Això jo crec que és el primer. Vull dir, hi ha poca informació. Hi ha molta informació, però si ens quedem amb el telenotícies o el telediario, pues segurament tenim una, una visió bastant reduïda a tot plegat, no? Uh-huh. Aquí el que se sap és de futbol i de poca cosa més. Això és el primer, informar-se. Segon, si ens interessa una miqueta més, doncs participar, doncs recolzar les entitats que estem d'alguna manera fiscalitzant, que bueno, que ja tenim un know-how, una experiència, un saber com, uh-huh. i això és una via interessant, és a dir, no és el que fem les ONGs no és simplement a fer projectes de cooperació, sinó d'alguna manera donar seguiment a tot un procés polític que va més enllà de la cooperació i que en realitat el que busca, com dèiem al principi, és aquesta justícia global. Però per què no? També interpel·lar els polítics, no deixar de treure de l'agenda aquests temes pels quals segurament no es decideixen les eleccions, però que de vegades tenim tendència també a no posar-los, no? a la discussió. Però preguntar-vos als periodistes també, és a dir, és important que aquests temes se'n parli. Si vosaltres no en parleu, si els mitjans no en parlen, això no li arriba als polítics.
Els mitjans van parlar molt, per l'impacte que això suposa, esclar, aquest any, de l'assassinat de la Berta Cáceres. Uh-huh. Ella és aquesta activista pels drets ambientals a Hondures, que va ser assassinada, i ara s'ha d'investigar com, quan i per què, i qui la va assassinar, però tot vinculat a l'entorn de la construcció d'un gran projecte d'infraestructura que multinacionals... Això mateix. Casos com aquest, que arriben als mitjans... que no és únic, que tot sovint, de tant en tant, n'anem rebent. Tu els veus, els analitzes, però et queda la sensació, t'emportes l'impacte com a ciutadà, i et queda la sensació de que després no hi ha una traducció de tot aquest impacte i aquesta catarsi en les polítiques exteriors, no?
No. Exacte, la resposta és no. Jo recordo quan he anat a visitar l'Oficina de Drets Humans del Ministeri d'Exteriors a Madrid, on els propis responsables et diuen que bueno, són una mica de paripé, de dir que tenim una oficina, de tenir alguna interlocució, de rebre'ns quan anem amb companys, companyes que venen a l'Estat i que d'alguna manera els passegem i fem... Però les estructures reals de l'Estat, i aquí incloc tots els nivells de l'administració, no s'ha penetrat més en el core, no? En el nucli de prendre decisions. És a dir, quan fem estratègicament un pla d'internacionalització de l'Estat, de l'Espanya, d'allò, aquest no és un punt fort. Per què? Perquè segurament encara no són prou sensibles i són més sensibles a uns interessos econòmics o tenen una visió de construcció de diferent a la nostra. I amb això és en el que hem de progressar. Hem d'arribar molt més al cor de la presa de decisions de com volem construir, quin ha de ser el nostre paper al món. I els drets humans, la construcció de processos de pau, el desenvolupament sostenible... ha de deixar de ser simplement paraules i que està, com l'altre dia que fèiem
maquillatge.
El debat. Maquillatge, que tothom està d'acord. Clar, quan els hi preguntes, diuen, no, sí, però com és que el canvi climàtic, no? Tothom va per una banda, sí. Però després estem negociant aprofundir el model que ha creat en el TTIP, el model que ha creat...
A l'hora de baixar-ho a terra i posar-ho a la pràctica, llavors no toquem tantes coses, està clar.
És a dir, per no parlar de les energies renovables, per no parlar del paperàs que estem fent amb tots els emigrants, que ve de la no existència d'una política d'embamullar-se amb temes de drets humans i de construir estat de dret a tota la riba de la Mediterrània. No? És a dir, ens falta molt anar més enllà de les grans declaracions dels titulars. Com construïm la política, la de debò.
I per tot plegat, les ONG la setmana passada demanaven la creació d'un òrgan públic que serveixi per investigar, per observar, per seguir i al mateix temps que tingui capacitat impositiva a l'hora d'investigar i de seguir casos de vulneració dels drets humans que afectin o que tinguin a veure amb els nostres propis
ciutadans. Sí, jo crec que és una bona iniciativa. Cal molts espais, sobretot en participació mixta, no? Del món de la política, dels partits, de les institucions, de la ciutadania, per posar, com deia el Juan Hernández del País Basc, per veure una mica si les memòries de responsabilitat social corporativa són certes, no? I també per per cuidar una mica els inversors i...
Hi ha precedents d'organismes com aquest en altres països? Ara abans em parlaves de la cooperació feta per Anglaterra, no? Hi ha
sí,
algun cas?
Però són tot espais de la societat... O sigui, de la societat civil organitzada. Ja. Són privats, és el TNI, per exemple. Holanda,
però no tenen capacitat sancionadora.
No,
i aquest
ja et dic
fer
jo...
aquell exercici de...
Exacte.
D'escrutar, no?
Bueno, també des de Nacions Unides tens, doncs, tens acords, el Global Compact, vull dir, són instàncies on d'alguna manera es pot donar un cert seguiment a les empreses. Uh-huh, uh-huh. Serà molt difícil que un organisme mixt tingui capacitat de sanció. Això és en base a les lleis. Però si té aquesta entrada, com deia abans, directa, una miqueta, a la construcció de les polítiques, ens serà més fàcil sensibilitzar la classe política i que les lleis i sobretot l'estratègia de construcció del país es faci amb aquesta visió. Jo crec que és una bona opció, però que si no es fa amb recursos i amb ple convenciment no servirà per res, evidentment.
Avui, els solidaris, un provocador. Miquel Carrillo, moltes gràcies.
Gràcies.
Entre el nord i el sud i el nord, fil de rull un mur.
Hola, sóc l'Anna de la plataforma Stop Mare Mortum. Ja et pots reservar el diumenge 19 de juny. Davant l'actuació dels governs europeus, entre ells l'estat espanyol, en la situació de les refugiades, la ciutadania tornem a sortir al carrer. Aquest 2016, més de 180.000 persones han arribat a Europa per la ruta del Mediterrani i més de 2.400 han mort en l'intent. Més de 50.000 persones continuen estancades a Grècia i recordem també Itàlia, Espanya, França i tots els països que han construït murs. El dia 20 de juny és el Dia Mundial de les Persones Refugiades i per això Stop Mare Mortum i més de 50 entitats ens unim per denunciar públicament la negligència, irresponsabilitat i hostilitat dels representants polítics davant l'èxode de les persones desplaçades forçosament. També de les causes que ho provoquen. I per això farem una setmana de lluita que comença aquest dilluns dia 13 i que acaba el dia 20. Però tot amb una mani unitària. Per tant, t'esperem diumenge 19 de juny a les 6 de la tarda a la plaça Universitat a Barcelona. Hem de ser moltes, perquè et necessitem.
Solidaris. No fem diferències.
Ara ho deia el Miquel Carrillo. Una bona eina és informar-se amb sentit crític. Avui, el reportatge de la Marta, els silencis mediàtics de 2015, l'anuari media.cat.
Dotze casos de silencis mediàtics en forma de reportatges d'investigació i infografies que aprofundeixen en aquells temes que s'han tocat poc o gens pels grans mitjans de comunicació de masses dels països catalans. Periodisme d'investigació, independent i reposat, és el que trobem a l'anuari media.cat 2015, impulsat pel grup de periodistes Ramon Bernils i que ha estat possible gràcies a les aportacions de 400 persones i entitats a través d'una campanya de mecenatge. Hem posat el focus en tres casos molt relacionats amb la vulneració dels drets humans a casa nostra. El primer, la mort de la Raquel, una presa de Brianzú, de 38 anys, i amb dos fills, que es va suïcidar el mes d'abril de 2015, després d'estar mig any en règim d'aïllament. Al costat d'una carta on descrivia el seu primer intent de suïcidi, n'hi havia una altra, adreçada al jutjat de vigilància penitenciària número 2 de Barcelona, on descrivia les pallisses que rebia i la duresa del Departament Especial de Règim Tancat, que la feia estar 21 hores tancada en cel·la. Sergi Franc és el periodista que a dia d'avui continua investigant el cas de la Raquel i que insisteix en la necessitat de qüestionar el model de règim d'aïllament de les presons catalanes.
Però si no s'hi posa llum, és més senzill que aquestes situacions es perpetuïn, aquestes situacions es donin com a normals o que, en definitiva, diferents tipus de tractament o l'aplicació de diferents tipus de règim de vida vagin en un sentit pràcticament contrari en el que estableixen, per exemple, doncs, les normes Nelson Mandela de Nacions Unides. I, per tant, el que ens puguem trobar és que no hi hagi cap mena de qüestionament sobre l'aplicació de la modalitat d'aïllament de les persones que es troben dintre dels centres penitenciaris, malgrat Nacions Unides recomana i assenyala que a partir del 14è dia, el 14è dia en el que una persona es troba en règim d'aïllament, les conseqüències psicosocials, en aquest cas els informes són demolidors, són irreversibles.
Segons Frank, cal parar atenció al que passa dins dels murs de les presons per evitar possibles casos de tortura i més suïcidis.
El que ens podem trobar, sobretot, és en el que en aquest espai s'hi respiri doncs, la possibilitat de la tortura i del maltractament de les persones, perquè aquestes es troben en absoluta indefensió, aquestes persones es troben aïllades i aquestes persones no compten amb cap testimoni que d'alguna manera doncs, els pugui assistir. També hem de recordar que les principals associacions de defensa de drets humans de Catalunya no poden entrar dintre els centres penitenciaris i, per tant, això forma part d'una altra anomalia des del punt de vista respecte als drets humans.
El Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans ha presentat en nom de la filla de la difunta una reclamació patrimonial davant del Departament de Justícia. Irídia té com a objectiu que la Generalitat assumeixi la seva responsabilitat arran del suïcidi de la Raquel i que l'administració catalana revisi l'ús dels règims d'aïllament que, segons Frank, està massa normalitzat.
I el que es produeix a les presons catalanes és una absoluta normalitat en l'aplicació del règim d'aïllament. Pagaria la pena de que en parléssim de quin és el sistema i com es tracten els presoners dintre de les presons catalanes, perquè tota la filosofia de reinserció cau d'alguna manera quan ens trobem doncs, en casos com els de Raquel.
L'Anuari dels Silencis Mediàtics 2015 també publica reportatges de periodistes que fa poc temps que es dediquen a la professió. És el cas d'Isabel Villar, que ha investigat el cas de l'assassinat de la transsexual Lisa, que va morir a Alacant el mes de juliol de 2015. És la tercera víctima mortal per violència transfòbica als Països Catalans i els mitjans en van parlar poc.
Va ser una cosa molt curta, peces molt breus que es van publicar el mateix dia, el dia següent de l'assassinat, i totes anomenaven a Lisa com un travesti, no? De fet, en masculí, encara que ella es sentia dona i s'anomenava com una dona i fins i tot tenia un marit que la tractava com no podia ser d'una altra manera, com una dona.
Catalunya ocupa la primera posició en el rànquing de comunitats autònomes on es produeixen més delictes d'odi relacionats amb la identitat o l'orientació sexual. L'article de Josep Comajoan investiga tres dels processos judicials més rellevants que hi ha hagut sobre el jihadisme a Catalunya i que han acabat en absolucions o condemnes pendents de presó. Els 11 del Raval, Xacal i Tigris, molt soroll per no gaire res. Aquest és el títol del seu reportatge. Sembla que en aquest cas el rebombori mediàtic li anava gran el que van ser els fets consumats.
Bueno, això és la policia i el Ministeri de l'Interior que ven aquestes grans operacions com si fossin grans operacions contra un presumpte terrorisme, un terrorisme que de fet existeix, si més no, en la seva versió més moderna, que és la de Daesh, amb aquests atemptats que hi ha hagut en els últims anys, o en els atemptats que hi ha dia sí, dia també al Pròxim Orient, però aquesta concreció d'aquests atemptats a Europa, els advocats amb què hem parlat pel reportatge, diferencien entre els fets consumats, com en el cas de l'estat espanyol, només hi ha els atemptats de Madrid, els atemptats dels trens de Totxa, o tot l'altre que és la política doncs, presumptament preventiva, que és davant el possible enemic, detenim-lo i després ja veurem si era culpable o no era culpable, és a dir, el contrari del que se suposa que hauria de ser, no?
En el cas de Xacal i Tigris, les sentències són absolutòries i es van denunciar també les formes en què es van produir les detencions i les escoltes telefòniques. A més, el revolt mediàtic, sobretot en el cas dels 11 del Raval, va provocar conseqüències en la convivència al barri.
I ells reconeixen que hi ha un abans i un després en el Raval pel que fa a la islamofòbia. És a dir, que una convivència que hi havia fins aquell moment es va trencar precisament arran d'aquestes detencions i davant d'aquest perill imminent de que aquesta gent anaven a fer un atemptat al metro.
A l'anuari dels silencis mediàtics de media.cat també hi apareixen casos com els de la pressió que exerceix el lobby hoteler a les Balears o sobre el funcionament de les escoles d'èlit al nostre país. A la pàgina media.cat podreu trobar un llistat de llibreries on es pot adquirir l'anuari en format paper i també la versió digital i més informació crítica sobre com els mitjans treballen certes informacions que de vegades, sigui pel temps, per la precarietat a les redaccions o per interessos concrets, no s'acaben d'investigar prou.
Solidaris, para-t'hi a pensar.
Hola, Solidaris. Soc en David García, president de Fundotion. Som una fundació que sorgeix de l'estudi d'arquitectura d'Office. L'estudi posa els seus coneixements al servei de la construcció d'una escola a Senegal. No hi ha cap estructura empresarial que carregui costos al projecte, ja que està sufragat totalment per l'estudi i els seus amics i voluntaris. El projecte, a Tionquesil, Casamans, Senegal, està mogut per la qualitat, més enllà de la caritat. No ho fem per Tionquesil, ho fem amb Tionquesil. No ho fem per nosaltres, ho fem pensant en el que representa per la regió l'escolarització de 500 nens l'any durant dècades. I ho fem des del cor i amb molta il·lusió. El Real Club Marítim de Barcelona col·labora amb nosaltres en l'organització d'una regata anomenada Sealing for Africa. És una regata solidària. És per això que tots esteu convidats a cooperar venint de la festa aquesta nit o demà durant tot el dia. Només dient a la porta que veniu del programa Solidaris en podeu gaudir. Us hi esperem. Gràcies.
Les entrevistes, els reportatges, les seccions dels col·laboradors. Descarrega-te'ls a catradio.cat/solidaris. Solidaris, amb Adrià Bas. Perquè el més important són les persones.
El trastorn mental ja és la segona causa per discapacitat a Catalunya, ho diuen dades de l'IDESCAT, i més del 80% de les persones diagnosticades no tenen feina.
Per més que caiguis d'un pou gris, més val no moure ni un sol dit. Malgrat el llamp és del tot verd, val més que esquillis a supluig.
Marta Mateu, presidenta d'Enfeina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Enhorabona que heu fet 10 anys. Aquesta setmana ho heu celebrat, oi?
Sí, senyor. El dimarts d'aquesta setmana doncs, ens hem trobat, ens hem aplegat un conjunt de persones, entitats, institucions, del món empresarial també, agents socials, persones, ciutadans, compromesos amb la problemàtica del treball lligat al trastorn mental.
Amb la inclusió de les persones amb trastorn mental, especialment la inclusió laboral.
Sí, senyor.
La inclusió laboral no només com una manera de tirar endavant un projecte vital, sinó que a més com un fet que és terapèutic per a aquestes persones.
Bé, jo diria que el fet de treballar, i almenys de la manera que tenim entès ara el treball actualment, com el tenim organitzat i com el tenim estructurat, és una manera que tenim les persones de participar activament en la societat i de construir-la, aquesta societat.
I que marca molt les nostres vides.
I marca molt les nostres vides, a part, evidentment, de cobrir les nostres necessitats bàsiques.
Sens dubte.
Jo diria que deu ser terapèutic per tots, mentre el tinguem entès de la manera que el tenim entès. Per tant, una persona amb trastorn mental, si té un treball digne i de qualitat, evidentment és una persona doncs, molt més plena i que, evidentment, el que fa, sobretot, és exercir el seu dret a poder treballar, no? Que a vegades aquestes llibertats, en el cas de les persones amb trastorn mental, queden molt esbiaixades o molt tallades.
Molt vulnerades, directament.
Sí, sí.
Tu deies fa una estona, a més és per poder aportar alguna cosa a la societat i aquestes persones hi poden aportar. Tenim xifres que afecten tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, com aquesta que diu que l'any 2014 només 267.000 persones amb algun tipus de diagnòstic de trastorn mental i en edat de treballar, això és entre els 16 i els 64 anys, tenia feina. Només 267.000 a tot l'Estat espanyol.
Sí, senyor. No, realment, les xifres són decebedores, no? Sí que és veritat, i en el dia també de l'acte era un dels temes que vam voler remarcar, és que la salut mental, sí que és veritat que amb la majoria d'aspectes ha estat el vagó de cua de totes les problemàtiques, no? I en aquest cas, per exemple, en Feina, que naixem el 2015, sí que ja ens trobem amb realment una greu discriminació de les persones amb trastorn mental en el que era l'àmbit laboral, no? El que sí que passava, bàsicament, és això, doncs, que hi havia un abordatge molt mèdic, però, en canvi, hi havia una falsa creença, no? I una falsa creença de que el treball no era beneficiós.
Per què?
Bé, perquè se'ls tractava, o se'ls tracta a vegades encara, com a persones simplement agafant aquell aspecte que és la malaltia, no? I no abordant res més, és a dir, no veient a la persona amb tota la seva integralitat. Això jo diria que és un aspecte que passa en la salut mental i passa en moltes altres qüestions de la nostra societat. Ens hem acostumat a compartimentar els problemes.
A posar una etiqueta.
Sí, i a compartimentar-ho tot. És a dir, hem aconseguit avançar moltíssim en tecnologia, a fer grans, jo diria...
Descobriments,
però sempre des d'aquell coneixement específic.
Sí.
I a vegades ens hem oblidat de mirar les persones, de mirar-les als ulls, d'escoltar el que diuen, però no només el que diuen amb la paraula, sinó el que diuen amb els ulls, el que diuen amb el gest, i el que realment necessita, no? És a dir, aquesta visió més holística, més global de la persona, doncs queda una mica, en el cas de la malaltia mental, ha quedat moltes vegades amagada per aquesta problemàtica, no? Ja és hora de que siguem capaços d'abordar-ho, doncs, amb aquesta mirada més ampla, més plena, perquè serà la manera de tindre ciutadans de ple dret i que els puguin exercir. Les persones amb malaltia mental tenen exactament els mateixos drets. No,
no? I que quan, a més, es parla de trastorns mentals, perdona, que t'has tallat,
no.
Però se sol dir així en genèric, però abasta molt tipus de diagnòstic, molta varietat, i per tant vol dir que hi deu haver molta gent dins d'aquest conjunt molt apta per treballar. Llavors, quin és el problema, Marta? És un problema d'estigma social, que no fem prou conscienciació, és un problema de l'administració?
Jo diria que el problema de la salut mental és un problema de corresponsabilitat de tots, és a dir, és un problema de tota la societat en general, no?
Això ho podríem dir de molts altres grups socials que per alguna causa estan en minoria o de poca representativitat.
Sí.
També ho podríem dir de persones amb discapacitat intel·lectual, discapacitat física.
Sí, és que la diversitat, entesa amb la diferència, és un dels aspectes que, en general, ens fa més por.
Perquè la diversitat fa minories.
Sí, ens costa molt integrar-la. Quan realment el que hem de poder vendre, i en aquest cas quan fèiem la crida als empresaris, de dir, ostres, la diferència o la diversitat és un benefici per a l'empresa. I és un benefici per a l'empresa en quant aquest empresari ha d'actuar de manera molt més intel·ligent amb els seus recursos humans, perquè ha d'ajustar a vegades protocols, a vegades ha d'ajustar línies de treball, i això al final
ha de fer un trajo a mida.
Exacte, però això acaba sent més un benefici que no pas un... Sí.
Amb quins estigmes us trobeu quan es tracta de convèncer els empresaris o les grans corporacions pel que fa a la inclusió d'aquestes persones en els seus equips de treball?
Jo diria que l'estigma segurament és allò... sobretot la desconeixença, és a dir, la por, el que passarà, el que jo no en sabré, el que... I realment en la que tu poses a la persona un a costat de l'altre, i en aquest cas, jo sobretot sempre dic, a vegades més que parlar d'aquella persona amb aquella etiqueta, el bo és... fer veure l'empresari, doncs, la capacitat que té, per, en aquest cas, per estar en el lloc de treball que correspon. I el que sí que és important a l'empresari és saber-lo acompanyar amb tots aquells suports i serveis i ajustes que pot necessitar aquesta persona, com en poden necessitar moltes vegades moltes d'altres, però i que segurament són ajustos que necessiten d'una expertesa, i en aquí, per exemple, el conjunt d'entitats que formem part d'Enfeina, les 30 entitats, jo crec que som les que d'alguna manera tenim més expertesa en el cas del trastorn, som això, som d'alguna manera les entitats que tenim més clar el valor de les persones, dit en majúscules, i el valor de la diversitat.
Tu ara ho deies, sou 30 entitats agrupades sota aquest paraigua que es diu Enfeina, que ara ha fet 10 anys, doneu servei a unes 3.000 persones usuàries aproximadament, i us dediqueu ajudar aquestes persones en tot el conjunt de les seves vides. Teniu algun estudi de l'impacte econòmic o de retorn social que suposaria per un país que aquestes persones tinguin feina?
És a dir, hi ha diversos estudis fets, és a dir, DAU en aquest cas és un centre especial de treball que ha fet un estudi de retorn d'ESROI, tu i jo em sembla que també ens vam conèixer amb algun d'aquests...
Sí, és veritat!
Amb algun d'aquests per un altre tema, concretament era per un programa Autonomia a la Llar, però n'hi han dos més també, un fet per una entitat Esproset, que és un altre centre especial de treball, i un altre doncs, que, amb la que jo també hi estic col·laborant, que és Taller Àurea, també a Igualada, i són estudis d'impacte, de retorn social, concretament en aquest cas en el que és el centre especial de treball, on en aquestes entitats hi han persones amb problemàtica de salut mental. No? El que queda clar és que per un euro invertit doncs en retornem de manera indirecta o a través de l'estalvi, estava per sobre del 3. En el cas d'Àurea, per exemple, estava per sobre del 4, de 4 euros per euro invertit per l'administració.
No? Se'n retornaven 4.
Sí.
Quines eines posa l'administració catalana en aquest cas per entitats com la vostra i per aquestes persones?
Bueno, l'administració catalana, en el focus concretament de treball que estaríem avui, no? Per una banda hi ha tot l'impuls a el que serien els temes de centre especial de treball. Sí que és cert que centre especial de treball, sabeu que doncs, hi ha tota la normativa, bàsicament hi ha molt d'aspecte que depèn directament de l'Estat espanyol, però sí que aquí la Generalitat de Catalunya també hi aboca un conjunt de recursos econòmics per acabar de complementar el que arriba de Madrid, molt lligat sobretot al que són els centres especials de treball. Hi ha tota la banda que estaria més lligada a les polítiques actives d'ocupació, molt lligades al que seria la formació, la intermediació i la inserció, molt més orientat a el que seria l'empresa ordinària, és a dir, no al treball protegit. I després hi hauria també un altre aspecte que a mi m'agrada destacar, tot i que no estigui directament lligat al treball, que seria una, jo penso que un impuls que en aquest cas s'ha de reconèixer al govern de la Generalitat, l'impuls que ha donat el Pla Interdepartamental de Salut Mental i Addiccions, que en el 2014 va aprovar un pla de priorització 2014-2016. Què té aquest pla? Que ens sembla que és un instrument que pot ser molt potent, justament aquell aspecte que dèiem d'integralitat. És a dir, allà es troba educació, allà es troba justícia, allà ens trobem la gent de treball, allà ens trobem la gent de salut, i en aquí sí que és on veus aquesta idea de persona, d'integralitat, no? De que la persona no és només aquell problema, aquella malaltia, sinó que aquella persona, si té un treball, és una persona que participa, és una persona que ens estalviem a nivell econòmic un munt de recursos sanitaris, perquè evidentment els ingressos, el consum baixa de manera estrepitosa. Per tant, no sempre és una qüestió de recursos econòmics. A vegades és una distribució diferent
dels que ja tenim
d'aquests recursos. No? Mm-hmm. Per exemple, en territoris on no hi ha on hi ha una precarietat en el que serien més recursos laborals o recursos socials, hi ha un consum més alt de recursos sanitaris, que són més cars que els laborals i que els socials.
A nivell legislatiu, les empreses tenen algun tipus de requeriment o d'obligació de contractacions?
Sí, sí. En principi doncs, hi ha el decret de complir amb el 2% de persones, no només seríem trastorn mental, sinó persones amb
algun
alguna
tipus de discapacitat diagnosticada.
Exacte. Aleshores, en aquí, primera reivindicació és, senyors, compleixin el 2%. Si no ho poden fer a través d'una contractació directa, que seria l'ideal, a través de les mesures alternatives. I nosaltres ja aquí aniríem una mica més enllà, és a dir, demanaríem també una aposta seriosa a les administracions públiques, sobretot, però també a nivell de lo que serien les empreses privades, que estaria més lligada a dir, senyors, apostin per una estratègia de compra socialment responsable. I a la que tu introdueixes criteris de responsabilitat social, t'estàs anant, evidentment, més enllà de la norma.
Sí,
per tant,
clar,
són gent que ja entenen, en aquest cas, el treball des d'un aspecte molt més qualitatiu, també,
sí,
un treball
sí.
molt més de qualitat. Entenem que és bàsic i que allò que dèiem abans, corresponsabilitzem a tota la societat una mica d'aquesta idea de donar feina a les persones que realment ho tenen més i més complicat.
Dins d'aquest 2%, les empreses estan obligades a correspondre proporcionalment amb les seves contractacions als diferents tipus de discapacitat, perquè hi ha una dada que m'ha cridat molt l'atenció, que és que d'entre totes les discapacitats reconegudes, el trastorn mental té un índex d'ocupació només del 15%, és el més baix de tots.
El 15% de tots, de totes les discapacitats.
Clar, però aquí hi estem afegint, o estem barrejant, discapacitats de tot tipus, visuals, auditives,
intel·lectuals, físiques...
Les empreses estan obligades, doncs, a proporcionar d'alguna manera, a proporcionalitzar d'alguna manera aquesta contractació?
No.
I què s'hi pot fer?
Bé, jo penso que aquí és un treball important de treballar sobretot contra l'estigma, de sensibilització, de formació, d'acompanyament a la societat en general. I que és això, és a dir, és trencar la barrera, perquè realment a la que tu t'apropes aquella persona penso que acabaràs reconeixent amb aquelles necessitats que dèiem, allò que ens diu, allò que ens explica, moltes vegades acabaràs reconeixent allò que tu necessites i acabes aprenent molt, no? Per tant, és simplement un apropar-te a la diferència, un apropar-te a la diversitat i entendre'l això. Sé que a vegades sona abstracte, però jo penso que és dels aspectes que hauríem de tindre a aquesta societat nostra més clar i que, a més, ens enriquiria moltíssim, no?, la diversitat com un valor.
No és tan abstracte si tenim en compte això que ja fa tants anys que repeteix l'Organització Mundial de la Salut, que una de cada quatre persones al món, al llarg de la nostra vida, tindrem algun tipus de trastorn mental. Per tant, vol dir que l'espectre és molt ampli. Una depressió també seria diagnosticada com un trastorn mental i d'això en patim molts.
I sí, jo diria que una mica amb aquelles dades que tu explicaves, n'hi havia una que també, que és en aquests 10 anys que nosaltres comentàvem l'altre dia, celebràvem, no? S'ha passat Catalunya del 2005, diguem-ne, al 2015, de 59.759 persones amb discapacitat per trastorn mental a 102.185. És a dir, realment hi ha un creixement. Què vol dir? Que segurament n'hi ha moltes més que, per dir-ho, han sortit de l'armari, és a dir, s'han anat desfent i ha
aquest estigma. Que són contextuals, que són ambientals, que venen donades per la conjuntura, vols dir
això? I d'altres que, evidentment, venen lligades a la conjuntura. No fa massa estava també amb unes jornades, en aquest cas era lligades a l'atur i als majors de 45 anys, i una de les primeres malalties que sortia era, evidentment, la depressió.
Esclar. I els mitjans de comunicació, com ho fem, Marta?
Els mitjans de comunicació...
Ai, la cara! La pausa!
Jo penso que els mitjans de comunicació, pues, com tot, possiblement hauríem de consensuar, de treballar de manera col·laborativa per acabar trobant un llibre d'estil on ser capaços d'adreçar-nos a la societat i fer-ho, doncs, amb tot lo positiu que tenim les persones, no?
Doncs ara farem presa de consciència, Marta, obertament, que és l'Aliança Catalana de Lluita contra l'Estigma en Salut Mental i el grup de periodistes Ramon Bernils del Col·legi de Periodistes de Barcelona, han fet un estudi de com tractem aquests temes a la premsa catalana i diu que la ràdio és el mitjà que més els cuidem. Ara ho veureu. Escolteu aquest resum de l'Ester Garriga. Marta, gràcies per venir. Et quedes a escoltar-lo?
I tant. Moltes gràcies i molt agraïda per l'oportunitat.
Hello, is there
L'Observatori de Mitjans i Salut Mental va presentar dimarts passat els informes Mites i estereotips sobre salut mental i salut mental i violència, que analitzen com han tractat els mitjans de comunicació les qüestions relacionades amb la salut mental durant el 2014 i el 2015. L'estudi de 2.000 notícies ha permès quantificar un índex d'un 50% d'estigma. Ens ho explica Magda Oliver, periodista del grup de periodistes Ramon Bernils i coordinadora dels informes de mitjans i salut mental.
Si volem parlar de salut mental, si és el tema principal de la nostra informació, normalment el tractem bé, no transmetem estigma, al contrari. I a més, moltes vegades la voluntat és trencar aquest estigma. Quan es transmet estigma, sobretot, és quan es relaciona salut mental amb actes violents o criminals, quan es dona per sentat que la persona que ha comès un acte violent és un malalt mental, una persona que té un problema de salut mental sense tenir-ne la certesa, i després quan utilitzem malament el llenguatge, quan els periodistes utilitzen termes de salut mental per descriure situacions negatives. Per exemple, això passa molt amb psicosi o esquizofrènia.
Per corregir els errors, el primer que cal és conèixer què són els trastorns de salut mental i com els viuen les persones que conviuen amb els malalts, perquè puguin testimoniar i il·lustrar determinats comportaments i o actituds.
Segurament, si coneixem, estigmatitzarem menys. Sabrem que una persona amb un problema de salut mental no té per què ser agressiva o violenta i utilitzarem els termes de salut mental molt més adequadament.
Curiosament, l'informe conclou que en les notícies relacionades amb la cultura s'estigmatitza més l'ús inadequat del llenguatge. S'utilitzen termes de salut mental de manera frívola o per descriure situacions de caos i desconcert, i fins i tot de manera banal.
I això ho fa molt la secció de cultura, segurament perquè no és conscient que transmet l'estigma cap a les persones amb salut mental. Permet com a més llicència amb el llenguatge i no és conscient, això és una feina que té a fer obertament, de parlar amb els periodistes d'aquestes seccions perquè en siguin conscients que com s'utilitzen els termes de salut mental pot ser ofensiu.
Una dada que ens congratula i que no ens podem estar de dir-la és que en el mitjà ràdio es té especial cura en el tractament de notícies relacionades amb la salut mental.
I la ràdio és el mitjà, per sobre de la premsa escrita i de la televisió, que tracta millor la salut mental, que hi dedica més espai, que ho fa amb voluntat de trencar l'estigma, de donar veu a les persones que conviuen amb trastorns, i que en general ho fa molt bé, amb molt bona acudeix a fonts, a testimonis adequats. És així, esteu d'enhorabona en aquest sentit perquè és el mitjà que ho fa millor.
Doncs mira, enhorabona també per ells, per l'agenda obertament, perquè aquesta setmana han guanyat el premi DKB Ciutat de Barcelona precisament per la formació de portaveus contra l'estigma de la salut mental i que sigui per molts anys. Comencem a marxar. Comencem i acabem, perquè ja són les 4. Gràcies, Marta Molina.
Gràcies a tu. Fins la setmana que ve.
Fins dissabte que ve, en nom de tot l'equip, de la Rosa Silluer, la Judit Sala, l'Esther Garriga i de l'Adrià Bas, a les 3 de la tarda, a Catalunya Ràdio, com sempre, us esperem, la gent dels solidaris. Moltes gràcies per l'energia. Adéu-siau.